11-12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa setmanal que fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins al 2010. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu amb nosaltres al DeLorean i arrenquem aquest programa número 34. I arrenquem aquest programa d'avui, ara sí que ja el tenim aquí amb nosaltres. Tenim a un locutor, actor de doblatge i DJ. Entre d'altres llocs, a la discoteca Caribú, estem parlant, ni més ni menys, que per cert, avui m'he vestit de gala, per rebre David Espunya. David,
hola,
bona nit, què tal?
Com anem? Tot bé?
Molt bé.
I per fi, doncs, podem estar als estudis de Sant Feliu i parlar i comentar tot el que sigui referent a la música, que és el que ens interessa.
Exacte, sobretot dins doncs, d'aquesta faceta doncs, que tan característica. Parlarem doncs, també de l'època de la teva estada doncs, a Caribú. I entre d'altres ens parlem de música, que per això estem aquí.
I tant.
Molt bé, comencem. Bé, vaig llegir durant 7 anys, m'has comentat abans doncs, que ho veig de molt més temps,
sí,
però...
Sí, va molt més enrere els meus inicis en quant a DJ i a Caribú, perquè Caribú, la discoteca Caribú, que tothom recorda últimament, és l'última època, va tenir 3 etapes. La primera va ser durant la dècada dels 80, va ser el primer Caribú, en allà també vaig estar-hi treballant, en una època daurada, perquè qui ha pogut o qui coneix la música dels 80 sap i reconeix que és un molt bon moment en quant a música d'ell. Estem parlant, sempre, i va ser una època gloriosa en quant al Italo Dance, sobretot, i bueno, va ser una bona dècada. No vol dir que les restants no ho siguessin, al contrari, perquè n'han vingut de molt bones, també, no? Els anys 90, per què no? Inclús al principi dels 2000, els dance han tingut un paper fonamental a les pistes de ball, ostres, amb temes i produccions i DJs espectaculars, vull dir que n'hi ha per un carro.
T'anava a preguntar, què recordes d'aquella època?
De l'últim Caribú, per exemple, que parlem, que portes tu la camiseta, que està molt xula.
Per exemple.
No, de l'últim Caribú, no, ostres, el que tinc un molt, molt bon record, perquè a part de que aquell Caribú va funcionar en quant a música parlàvem, els que érem DJs, va funcionar el tema dance molt bé, estava sobretot, abans en parlàvem, Precioso, Marvins i aquesta història de gent, doncs a més, l'equip que formàvem aquell grup que vam tirar endavant aquells anys del Caribú va ser espectacular, molt divertit. Ens divertíem, cada sessió que obríem ens divertíem. Anàvem a divertir-nos d'una manera exagerada. Des dels cambrers, amb els DJs hi havia molta connexió i vam fer un equip molt xulo. DJs, cambrers, personal, seguretat, hi havia un equip que ostres, ens divertíem.
I era una família, sí, a més, sí. I a més a més es nota.
Es notava, perquè
quan
després...
Quan tu recordes, sí, dius, hòstia, se't veu allò...
Però emocionat. Ho transmetíem amb el públic, i la gent... Ostres, sí. Era molt fidel, vam tenir una generació molt xula i un ambient molt sa, molt maco, i aquells anys que va ser del 2000 al 2006-2007, no recordo exactament el final, però van ser uns anys divertidíssims.
Molt bé. David, què t'aporta la música? Aquesta és pregunta ja obligada, sí, per tots els DJs.
Sí. No, jo sóc un malhomen des de que tinc ús de raó, perquè jo vaig tenir la sort que el meu pare tenia un equip d'alta fidelitat, que en deien en aquella època, estic parlant dels anys 70, i el meu pare tenia un plat giradiscos, que en deien el giradiscos i el no sé quantos, i al meu pare li agradava la música. No era un gran fan, però li agradava i tenia vinils. I jo crec que vaig aprendre abans a fer anar aquest giradiscos famós que era, era una cosa, era un aparell extraordinari, que segur, vaig aprendre abans a fer anar aquest plat que no engegar la televisió, estic segur. I als 8 anys, als 6 anys, jo ja escoltava singles, aquells famosos singles que quan podies i t'arribava algun single que deies no, tu no sabies qui era, doncs escoltaves igual alguna cosa dels Beatles. Ara que torna a semblar que la trinca, havia escoltat discos de la trinca, quan tenia 6, 7, 8 anys, a partir d'aquí la cosa continua. Jo he sigut un malòman i la música m'agrada en tots els seus àmbits, des de música clàssica, per dir alguna cosa, fins al rock and roll, passant per l'electrònica i anant-se'n al pop, música folk. Soc un apassionat de la música. A més, em diverteix qualsevol tipus de música. No em tanco mai a cap porta quan descobreixo o intento buscar noves idees i tal, que jo sempre ho he dit com a DJ, és important que la persona que estigui posant música o vulgui ser DJ, per mi ha de saber quan més ventall musical el tingui. Després un diu, no, jo tiro per el dance, jo tiro per el llatí, jo tiro... Cadascú després fa el que vol i amb el que se sent a gust, però és important saber i tenir molta absorció musical.
Jo recordo una entrevista que vaig veure del Dream Team, de Josep Maria Castells, Toni Peret i Quique Tejada, i que fins i tot deien que tenien munyeires.
Sí, és
impressionant.
Sí.
O sigui...
Jo mai he tancat, allò de dir, ostres, això no m'interessa. Una cosa és que no t'agradi i no et sentis a gust o no, inclús a l'hora de punxar-ho, no? Però sóc un apassionat, un malòman 100%. Tinc una col·lecció de discos que van... tots els ventalls que et puguis imaginar, cantautors, música electrònica, New Age, de tot. M'he obert sempre i, a més, m'agrada descobrir coses noves i sempre estic al tanto, i inclús ara que la meva faceta de DJ que hi és una altra, ara faig coses molt... festes privades, coses molt concretes, ja no estic de cara al públic, primera perquè el cara al públic ha d'estar el noi que té 25 anys, no jo que ja en tinc 55, no? Jo ja he fet tot el que havia de fer dintre d'una discoteca. Ara faig, la meva vertent és una altra, però sí que continuo descobrint i intentant buscar, doncs, i estar al dia de tot, clar.
Bé, i diguem-ne que també fent un forat dins del moment, no?, que estem passant. De tot això que m'expliques, el millor moment de la teva trajectòria, quin recordes que podries dir, hòstia, doncs mira, aquell que... Hòstia, vam fer aquella festa, que m'ho vaig passar, tio, vull dir...
No, home, jo he tingut la sort de treballar a moltes discoteques de molta varietat diferent, o sigui, amb estils, ja no hi ha el públic, sinó un públic diferent, d'edats i de fets, sinó també d'estils musicals. Després, per tant, em costa molt decidir-me per un, perquè cada lloc ha sigut molt especial. Mm-hmm. Inclús jo he treballat per empreses en les quals jo era qui dissenyava una mica com havíem d'anar o com havíem de crear aquella discoteca, recomanant o dient, ostres, poder podíem tirar per aquí, o podíem anar cap allò, que els DJs fessin més aquest pal que no un altre, o potser arrisquem-nos més o no. I per tant, després, el tenir aquesta sort d'estar amb un ventall tan ampli, doncs després m'ha permès tenir molts punts de vista diferents. Caribú, per exemple, ara que en parlàvem, va ser una molt bona època, sí, la veritat és que ho va ser-ho per això, perquè inclús es va crear un equip conjunt intern de treballadors que va ser fantàstic, i allà, pues sí, allà tinc un molt bon record, encara amb tot aquell personal que ja estem parlant de 10 o 15 anys que tothom ha fet la seva vida, doncs amb molts hi ha contacte i continuem tenint contacte i amistat molt, molt, molt ferma, no?
Jo sempre que parlo amb gent que havien estat al Caribú i fins i tot aquí de Sant Feliu i tot, em recorden sempre l'himne, que és la Mortu Just de Gigi D'Agostino,
sí,
si ja quan va sortir Gigi D'Agostino amb els primers singles, amb Your Love Illies i tal, ja trencava realment, que a més estava considerat un èxit house.
Sí.
I arribes a la Mortu Just i dius, però què és això?
Sembla que no hi pugui haver-hi res més, no? Allò va ser, home, aquells inicis del Gigi D'Agostino, quan va arribar tot allò aquí amb aquella força, era una cosa
era brutal. Sí, era brutal. Va crear escola, de fet,
sí,
no?
Però és que encara tu poses aquesta cançó i, bueno, pots crear...
Se't posa la pell de gallina.
Sí, pots crear un ambient en un moment determinat que dius, ostres, un moment, aquí s'ha fet el
univers i tal. I cada discoteca, de fet, també té el seu himne,
sí,
no?
Sí,
igual
sí.
Que, doncs, jo què sé, Poneri pot tenir el Flying Free.
Per exemple.
O a Caribú, doncs, la Mortu Just, no? Mira, et faré la quarta pregunta, que diries, ostres, a veure, què li recomanaries a un DJ que acaba de sortir de l'escola?
Home, jo, bueno, una mica ja va lligat amb el que deia, no? Jo un DJ penso que aquesta professió el que necessita, i de debò és interessant, és ser creatiu. i una persona, jo, la creativitat és una de les coses que les admiro i les valoro molt. La meva feina, que sempre ha estat basada en el món artístic, ja sigui doncs, en el món del doblatge, la locució o inclús d'actor, fa que, evidentment, hi ha uns directors, quan tu vas a treballar, tens uns directors o tens unes pautes, però sí que es valora, jo la valoro molt, la creativitat. Per tant, quan veig un disc i penso, evidentment, tu has de tenir unes premisses i has de tenir una base molt ben consolidada i formada, però després una d'investigar, de ser creatiu, i ha de provar coses, i després per això existeixen els estudis, a casa o on te sigui, per dir, ostres, provo per aquí, provo per allà, igual jo em pensava que només es punxava dents i el resultat que he descobert la música llatina, que és una passada, pues cap allà. O he descobert que no, m'agrada més la música electrònica més fosca, aquella que em permet no sé què. Jo penso
o mesclar,
que...
O mesclar els dos estils, eh?
Per exemple,
ojo, eh?
Sí, sí.
Avui... Electrolatino, sí. Amb 90s o...
Per exemple,
mira, ja
perquè...
tinc una idea.
Sí, no, no. Abans els estils poderen més concrets i ara el mestissatge o aquest tipus de coses fa que inclús a vegades escoltes una cançó i dius, ostres, com la classificaries? No saps si és dance, latino o techno, perquè és una barreja de moltes coses i dius, bueno, la posaré global, però podria ser moltes coses, no? Després el DJ és el que ha d'investigar. Per tant, a banda de no tancar-se a cap, no a cap estil, sinó a descobrir música, la creativitat per mi és una cosa que jo, amb gent que comença, diria, escolta'm, sigues creatiu, ves a el que a tu t'agradaria, i a partir d'aquí després, clar, evidentment tens directrius, no? Si tu vas a treballar en una sala o en una discoteca, possiblement tindràs un gerent que et dirà, escolta'm, aquí anem per aquest cantó, t'agradi o no, o potser aquí anem per un altre cantó. Però
això és diferent, ja.
Això és un altre punt. Però sí que a l'hora de crear-se un, ser molt creatiu, és important.
Molt bé. Quina cançó no falta mai en les teves sessions? Que dius, per exemple, doncs, jo què sé, quan jo punxo, per exemple, doncs poso... no ho sé, Safri Duo, Play It Alive, per exemple, sempre
sí.
Acabo amb els tambors.
Aquesta va ser, precisament aquesta que dius, va ser una que vaig estar molt de temps posant en molts llocs, que deies, bueno, era un tema que dintre d'un còctel musical apareixia aquesta cançó. L'Amor, tu jures, ho havia sigut una també.
Corona, també, Rhythm of the Night.
Sí, i... Corona, la Whitefield, per exemple.
Sí.
Aquests temes són el Rhythm of the Night, per exemple, fins i tot ja anant més enrere, Snap, per exemple, eren també un d'aquells grups que també tenies pel mig. Ace of Base, sempre hi havia aquell tema d'Ace of Base, que, ostres, per què
el
no?
El Dutchy Ones, per
exemple. Per exemple, que només amb les dues primeres notes, pum, ja saps de què va la cançó.
Sí, sí, sí.
Són aquells temes que entren directe i en 10 segons t'atrapen i després ja està, no? O fins i tot hi ha amb el pop la Britney Spears, que també és d'aquells clàssics que dius, bueno, aquells per fer una festa són gairebé imprescindibles.
Exacte. A veure que no me'n vagi. Això, els anuncis de Caribú i el Back to Caribú, m'ha semblat que hi poses la teva veu.
Sí.
En recordes algun que diguis, hosti, aquest anunci, doncs, és Ostres. Especial perquè, hosti, mira, doncs...
Bueno, no, el que passa que hi va haver una època que, quan estàvem a Caribú, l'empresa fins i tot va recolzar molt tot el que era la imatge de radiofònica i vam fer durant molt temps moltes cunyes per ràdio i com que, evidentment, avui en dia l'editor... amb ordinadors, l'editor, i estaven en un estudi, et permet fer moltes més coses, que quan vaig començar a fer falques publicitàries jo gravava davant d'un micro i el tècnic que et posava per sota la mateixa cançó ja sortia automàticament editada, no? Ara pots treballar, graves primer la veu, després busques la música, fins i tot hasta aquella música dius, pues vaig a fer una filigrana i vaig a editar-la perquè amb uns efectes, i aquella època de Caribú vam realitzar moltes cunyes que estaven molt treballades, molt, molt treballades tècnicament parlant, eh? I després hi havia, doncs clar, era una època que la discoteca funcionava molt, portàvem i vam apostar per molts grups dents de l'època, des de Gigi d'Agostino, passant per la Gala, passant per...
Eiffel 65
exacte.
I tot el dents italià, no?
Exacte,
diguem, no?
Aquell boom que hi va haver-hi de dents, que era dels 2000, entre 2000 i 2005, aproximadament. Ara,
aproximadament,
sí. Aproximadament, sí. I allò va permetre que, doncs, ostres, fotéssim unes produccions de falques publicitàries que es feien escoltar.
No, realment és el que comentàvem, no? Són 30 anys que et donen joc a molt.
I tant.
I que saps que quan els poses, aquells èxits, acompanyats d'alguna de les cançons oblidades dels 90, dels 80 o dels 2000.
I tant.
Que dius, hosti, aquesta, veus que hi ha una mica de baixón, però que són cançons que dius, són cançons bones,
sí.
The Key, The Secret, per exemple.
Exacte.
O jo què sé, o Get Up and Dance de Afrika Bambaataa, per exemple, que per mi, personalment, és una de les oblidades i és molt bona. Que hi ha l'EF, també.
I tant, ostres. També,
o sigui, són grups que dius... Que tothom, normalment quan parles dels 90, és allò, no? El Rhythm of the Night, la Wakefield, Ace of Base...
Sempre acabes els clàssics,
Sensitive Wall...
I te'n deixes molts.
I Precious of Featuring Marvin, etc. O sigui, ja faríem una llista que aquesta taula, mare de Déu.
I tant.
Bueno, sobre la resta de facetes, quina d'elles la destacaries per sobre de tot? O sigui, dius, potser... Ja sé que totes són bones,
sí,
no?
Però... Sí, perquè cada època, i a més de que... Clar, jo vaig començar molt jove, professionalment parlant, doncs, amb 17 anys ja estava posant música, i allò va anar més perquè primera m'apassionava i allò va anar fins que, bueno, a on vaig arribar. I cada etapa, evidentment, ha tingut la seva història. Sí que si ara, per exemple, tornés a començar amb l'experiència que tinc ara, possiblement les coses les faria diferents, o no, això ja no ho sé. Però cada moment va tenir una època, doncs, perquè, de fet, quan estàs punxant, en el meu cas, que és la meva carrera de DJ ha sigut molt, molt llarga i intensa, perquè a vegades jo tinc un amics que ha sigut DJ, doncs, puntualment, o 4 anys, o perquè ha sigut, no sé, o perquè un ha decidit fer canvis a la seva vida i es dedica a una altra cosa, perquè el món de la nit no deixa de ser dur. Mm. Sembla que els DJs es diverteixen
molt,
i evidentment que es diverteixen, només faltaria que no es divertissin, però és una professió que a vegades queda, no s'entén, i és dura perquè quan tu estàs, o sigui, quan la gent s'està passant bé, tu estàs treballant, dintre de tot estàs treballant, i perquè hi hagi una persona allà punxant, tu no saps si ha estat un dia, 3, 4, 5 o mesos preparant-se aquella història que t'està oferint, no? Sigui bona o dolenta.
De fet, és aquella feina que no es veu, no?
No es veu i a vegades... Ara
I que no es valora, no, i que no es valora.
Jo recordo que quan, sobretot jo estic parlant de quan jo tenia 20 i pocs anys, no es valorava gens, al contrari. Al contrari, era l'ovella negra de la nit, era l'ovella negra.
Fins i tot hi ha hagut gent que ha dormit a l'estudi mentre gravava,
exemple,
el Max Mix o el disc que sigui, o el Blanco i Negro Mix, o el que sigui, no? I que dormen allà i es passen les 24 hores allà ficats.
Conec molts DJs que són productors i que s'han passat hores i hores dins d'un estudi, com aquell qui diu, ni respirant per tirar endavant unes produccions o per tirar endavant maquetes o el que sigui. Vull dir que és una feina, ara per sort no, la feina de DJ que ja ha canviat moltíssim a bé, i me n'alegro molt, però sí que jo, que ho vaig veure de primera mà, érem una mica l'ovella negra, però bueno, això també, quan jo hi era, com que era jove, ja em divertia, perquè al cap i a la fi jo estava fent la meva feina, i crec que em vaig sortir molt airosament, perquè dintre de tot he treballat en molts llocs, en moltes discoteques, amb una varietat molt important també de promotors del món de la nit, que això és una altra, perquè clar... Cada discoteca és un món, cada promotor és un món i cada director d'empresa d'un local nocturn n'és un altre. Per tant, saber-te acoplar a tots no és fàcil, no és feina fàcil.
No, i a més, suposo que vas enganxar un molt bon moment musicalment parlant.
Sí, també és cert.
Perquè
també
no només a nivell internacional, sinó de nivell nacional, doncs va ser un esclat de cançons, de temazo, que diuen darrere temazo, no? Que dius, ostres...
Sí, que això, per exemple, abans
és bo, no?
A micro tancat en parlàvem que potser avui en dia estem en una època que no sabem per què, potser aquelles llistes d'èxit, tu fa 10 anys anaves a veure una llista d'èxits d'una emissora de ràdio o d'una revista i deies, ostres, traies molta informació d'aquelles llistes o perquè s'havia editat això. Ara penso que no sé si és que jo també... Ara estic més desconnectat del compte. La cosa és diferent. Possiblement em vindria una persona o un DJ que tingués 25 anys i em diria no, és diferent, perquè...
Ara la tendència és aquesta.
Exacte.
No? No, és una mica el que es marca,
sí,
Vull dir, quan visites pàgines de...
Les tendències
de web de ràdio, d'altres ràdios, doncs també ho veus, no? Allò, la llista, els DJ charts, els no sé què, i escoltes i dius, mare de Déu, això...
Sí.
Doncs ara la tendència és aquest estil.
Que potser d'aquí 10 anys veurem les llistes d'ara i direm, ostres, direm, ostres, però sí que realment eren bons, no? O el que es feia, doncs estava molt bé. Potser ho veurem amb uns altres ulls, també, eh?
Esperem que sí. Ara et faré una pregunta una mica compromesa,
a veure.
Que no l'havia fet encara. Era digital o analògica?
Mira, jo sóc una persona que a mi m'agrada que la tecnologia avanci. Jo quan vaig començar a punxar només podies punxar en vinils. Era un plat i un vinil amb una agulla que posaves. No hi havia cap altra manera. Tu t'havies de muntar el que volguessis amb allò. Com a molt tenies una cinta magnetofònica dels Revox famosos que se'n deien i tal, que, bueno, avui en dia pots punxar de tantes maneres diferents, des del vinil fins estar a casa teu amb un ordinador online i no sé quantos, vull dir que, o sigui, és tan... Jo crec que l'analògic el que té és que per mi el so analògic em sona a més autèntic. No vull dir, això sona una mica a ser nostàlgic, que és cert, però també aplaudeixo que la tecnologia hagi avançat d'aquesta manera, perquè, per exemple, veus discjòqueis o veus productors o veus històries que dius, ostres, això fa 30 anys no es podia fer, era impossible, i ara ho pots fer-ho en una cabina davant de 2.000 persones en un pavelló olímpic, per exemple, no?
Sí, de fet jo recordo, per exemple, a casa meva, els meus pares, posar un disco, sentir aquell famós soroll que feia...
Sí, sí, sí.
I després començava la pista, no? I tenies, doncs, me'n recordo jo, els discos petits.
I tant, els singles.
Que aquests eren els singles, després els singles, venien els LPs.
Els LPs, i després...
Que eren els mitjans, i després venien els més grans, que eren els maxi-singles,
no? Els maxi-singles, que després eren...
I me'n recordo que hi havia molts vinils, el meu pare encara els té, i déu-n'hi-do, vull dir, són vinils històrics.
Sí, i tant, i tant.
Màquines totals...
De fet, també me n'alegro molt que el tema vinil va haver-hi...
Torna a sortir, no?
Sí, sí, i moltíssim, i s'està venent molt, molt... Vaig estar parlant amb una botiga, amb un que gestiona una botiga, i em va dir que jo alguna vegada, ara molt poc, compro vinils de segona mà, si vaig a algun mercat que veig coses de segona mà, encara en compro algun, no gaire, però jo d'entre d'altres, per exemple, he col·leccionat molts vinils, soc col·leccionista de David Bowie, per exemple, de tota la vida, i després, doncs, a vegades vaig a un mercat i veig algun LP d'aquells que dius, ostres... N'hi ha que tinc repetits, perquè després dic, hosti, aquest ja el tenia, no? Però bueno, no passa res. Però sí que aquest tacte sembla com si tu la toquis, la música, sigui part teva, la música, no? Jo quan agafava un disc que veia aquella caràtula tan grossa i tal i qual, em donava la sensació que ja formava part de mi. Ara, com clar, la tenim amb un MP3 o amb un arxiu guap a l'ordinador, sembla com més impersonal. I després et queda com dius, ostres, no sé, no la toco amb les mans, i em dona la sensació, això ho visc jo, que he crescut amb l'era analògica. El que no ha crescut amb l'era analògica, aquest sentiment no el tindrà. Per tant, és complicat, doncs, poder-ho expressar bé, no? Però sí que nostàlgicament l'era analògica era potent, era potent.
Recordes, abans que fins i tot doncs, et brillaven els ulls amb el Caribú, recordes alguna sessió en especial de la teva etapa com a discjòquei d'allà?
Home,
que digues, hosti... El dia de la sessió, jo què sé, de la festa de l'escuma de l'any tal.
No, en aquesta última època de Caribú hi va haver una època que es va apostar molt, la direcció va voler apostar per aquell dance que va aparèixer doncs des de Gigi's, d'Agostino, el Prefioso, qui més hi havia, és que hi havia, bueno, el Gala, n'hem dit uns quants abans. Doncs allò va crear... que doncs féssim arribar al públic doncs aquest tipus de gent que de cop i volta doncs ostres omplien les pistes. Recordo molt Prefioso, que els van portar, Prefioso and Marvin els van portar, jo diria que 3 o 4 cops els van portar, perquè realment vibrava la gent amb aquella música que ells feien, i ostres, d'omplir sales, que dir, ei, portes tancades perquè no hi cabem ningú més.
Tot el que feien era molt bo, estava a l'última, diguem-ne, coincidia també amb el que dominava més, vols més canya, doncs més canya, no? I després ja l'apoteòsic va ser la cançó dedicada a Franco Battiato, del Voglio Vederti Danzare, que allò ja va ser l'esglai brutal, que dius, però com pot ser? I a més que dius, bueno, és que amb aquella jo ballava, vaja, i no parava.
I una vegada van portar, quan també va despegar l'aquell Ryan, que va despegar d'aquella manera molt desenxantant, la van portar, que allò va ser també, que ens semblàvem que havia de caure el sostre, parets i tot, perquè, esclar, allà hi havia una febre brutal amb aquell desenxanté que va ser... allò...
Jo que veig, per exemple, que ara doncs, va tornar a sortir a partir del 2015, sembla que de cop i volta doncs, els 80, els 90, va ser com... encara som aquí, eh? O sigui, sí que a nivell dance, jo recordo 2014-2015, doncs que estava prou bé encara et podies moure, sí, doncs, sí, en les tendències que hi havia, no? Però de cop i volta treuen Max Mix El Retorno, coi. I dius, i a més, remasteritzades, sí, sí, arreglades, sí, 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 tant, sense el
disc. Sí, perquè evidentment el so, afortunadament, s'ha millorat molt amb estudis i amb qualitat, evidentment.
Vull dir, jo, per mi és un regal de Déu, sí, sí, tenir altra vegada aquesta gent que segueixen posant les mateixes cançons amb les que ballàvem abans. Vull dir, vaig estar, me'n recordo, al Get Back una vegada amb l'Ivan Oriach, i ell punxava Italo Disco.
Sí, sí.
Punxava Italo Disco, jo, mira, i encara just... ho fa. Sí. Vull dir, però és realment que entraves al Get Back a Barcelona i deies, on sóc? Sí. És com que retrocedissis a l'època de quan els teus pares, doncs, sortien.
I tant.
I deies, ostres, és que realment, mira, et senties part d'ells, no? I disfrutaves moltíssim, perquè eren les cançons, doncs, que el pare, doncs, posava amb els casets al cotxe, en el Ford Fiesta, sí, i deies, és que són aquestes. Això va lligat una mica amb la pregunta que et feia de l'era digital o analògica, perquè gràcies a l'MP3, perquè clar, jo tenia les cançons que les passava de CD al caset per posar-les amb el Walkman.
Clar.
Clar, quan ja va sortir el format MP3, ostres, podia tenir aquelles cançons i que no s'espatllessin, perquè tant, clar, si el caset s'espatllava o el CD es ratllava,
sí, sí, sí,
ja posaves aquella cançó i pam, sí, pam, pam, i allà s'encallava.
O compraves el vinil nou,
o havies de tornar a comprar el CD altra vegada.
Clar, jo havia trobat que discos que es punxaven molt, el compraves dos i tres vegades, perquè, clar, eren cançons que es punxaven moltíssim i, evidentment, tenien un desgast, això.
Clar, i amb l'MP3 pots tirar endavant i endarrere sense que ratlli res, oi?
I si abans, prèviament, tu dius, mira, aquesta setmana la posaré, però l'editaré d'aquesta manera, entre setmana me la faré a l'estudi, me l'edito de la meva manera, i pots fer, hasta fins i tot, un petit remix improvisat en un moment determinat, saps?
Sí, sí. I d'artistes que havíeu portat, que m'has comentat, doncs, la Kate Ryan, el Professional Marvin, Eiffel 65 els havíeu arribat a portar, o Natasha Hagen.
És que els Eiffel sí que els van portar, jo diria que sí que els van portar. Van
portar Gabri
també,
Ponte i...
Sí, el de Two Times, com és que en deia?
L'Anli
també van portar, com es deia, l'Anli la van portar, Kate Ryan, el Gigi D'Agostino el van portar, que va ser també una d'aquelles sessions també que evidentment se'n va parlar molt, perquè ja prèviament hi va haver-hi molta febre i no va ser fàcil portar-lo, perquè era una època que en aquell, recordo...
Tenia molta feina.
Sí, sí, estava molt sol·licitat a nivell d'Europa i no va ser fàcil, però bueno, al final, doncs, bueno, els va aconseguir després de anar al darrere del seu mànager i tal, i no, i clar, com que se'n parlava de que estem al darrere, el portarem, a vegades hi ha coses que són més a l'abast o no, i aquella no ho era tant com altres, però no, se'n va parlar moltíssim.
I bueno, entre d'altres, Molela també, per sí, exemple, que sí, era un dels DJs també de l'època. I ja si ens fiquem amb els 90, doncs Coronas,
o
Concilio, sí, o qualsevol, sí, d'aquests, no?
En van venir uns quants, i tant.
En recordes algun que diguis, hòstia, que aquell dia vam fer ple, perquè...
Mira, amb els que realment van fer ple, i aquells són indiscutibles, és amb els Preciosa i el Marvin.
I el Marvin, no?
Aquests no hi havia discussió. Aquests
el
els New portaves...
Limit també, per això, no? Potser?
Sí. Però aquests, el que passa que, a banda, el Marvin era com pujava a l'escenari, era un crac, perquè hi havia el DJ que molt bé, però el Marvin pujava a l'escenari i l'omplia.
Sí, sí,
i després, un cop acabava la seva actuació, que posava, ell cantava en directe 4 o 5 temes, els del moment, se'n anava a la cabina i li fotia canya en el Precioso i fotien un festival, que aquelles eren guais, eren apoteòsiques.
Jo recordo una vegada, la primera vegada que vaig coincidir amb el Precioso i el Marvin va ser a Millennium en Cosmic Club, l'any 2004. Jo estava amb els amics, estàvem a Sant Feliu de Pallerols, i el Millennium està a Sils.
Sí, sí, sí.
I jo els hi vaig dir, clar, tot ple de propaganda i tots els flyers i tal, i Precioso i el Marvin, i dic, a veure, estem aquí a Sant Feliu de Pallerols, estem a un tiro de Sils i no anirem a veure. I hi havia un que li feia pal perquè havia de portar el cotxe, i dic, tu, més cap allà que tu passaràs bomba, hòstia. Va armar una festa el Precioso, va armar una festa.
Sí, sí, molt, 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 molt.
I després els vaig tornar a veure l'any 2018, coincidint doncs amb el Back to Caribou, és la samarreta que,
sí, sí,
que porto, i que realment doncs és un regal, perquè sí, m'ho vaig passar bé entre el Dream Team, que ja t'ho fan passar bé, i a sobre tens l'actuació del Precioso. És que allò no va petar de miracle.
El Caribou vam intentar fer, bueno, no, vam intentar no, perquè les vam fer festes esporàdicament, volíem fer una, exportar festes d'aquella essència, com vam fer, va venir la pandèmia, i també, mira, just n'hi havia una que havíem de fer, que la vam programar, doncs, quan ens van dir que la pandèmia, van dir del dia, si no recordo malament, 14 de no sé quin mes era,
sí,
tothom a casa tancats, doncs el cap, estava programada al cap de 3 setmanes, me'n recordo que jo estava parlant amb els promotors, escolta, què, ho tirarem endavant, que ens, estem tancats, però que es pot obrir, i després es va anul·lar,
clar,
va ser l'última.
Dir, això no és fàcil tampoc lligar-ho, vull dir, allò que parlàvem del treball que hi ha darrere, doncs és això, eh? És estrès constant de trucar i, escolta,
i després,
vindrà o no vindrà? No, aquesta setmana no, bueno, veiem si podem fer-ho per
ara,
la que ve.
Ara
no?
S'han de lligar altres coses, clar, el personal, per exemple, si vols fer venir gent del personal o aquells DJs que tal, doncs, clar, és més difícil. Cada cop que passa el temps és més difícil. De fet, abans també que parlàvem, abans de la pandèmia, abans que parlàvem de l'Italo Dance, jo estava fent, col·laborava amb una gent que també són promotors, i estàvem fent algunes festes Italo Dance dels anys 80, molt xulíssimes, ens ho passàvem molt bé, en plan de, doncs, en una festa major d'un poble o anar a una plaça o anar a un petit pavelló, i clar, dels 80, només exclusivament dels 80, i van ser divertidíssimes també.
I que els hi poses Albert Wan, o els hi poses Charlie Danone, sí, o els hi poses qualsevol d'aquests que mare de Déu, que dius, ostres,
sí,
o
sí, sí,
jo què sé, Ryan Peris...
Per
o...
exemple, el Dolce Vita és un clàssic.
El Dolce Vita és un himne.
Sí, és un clàssic d'aquells que no morirà mai, jo crec que no morirà mai. I clar, la pandèmia doncs va parar moltes coses, ara esperem que en mica anem retrobant i retomant aquestes històries.
Esperem que sí, esperem que sí, David, perquè té la marinera. A veure, el bonus track, això ja és nou en el programa, ho he introduït com una novetat. És, bé, no sé si us en recordeu, doncs, de tant els oients com tu mateix, David, de les recopilacions que sortien als anys 90, doncs allò que per acabar d'omplir, doncs es posaven bonus track, jingles i efectes, i dius, coi, doncs, jo ho he aplicat una mica al programa, no? De moment no tinc escrit res. Jo pensava anar pensant amb la pregunta, però és que al final s'ha anat alçant al cel, no? Bé, farem doncs una pregunta lliure, basada ja en les altres facetes. És a dir, ara ja hem parlat amb el David Espunya, músic, perquè al final un DJ és un artista.
Sí, és... i tant. I cada és... vegada més.
Com
cada
el que pinta un quadre,
és... sí,
no?
Sí, fet, ni més ni menys. Aquell DJ que vol i pot, o no pot, sinó realment s'ho vol treballar, doncs, ostres, crea una manera, un estil, i ja està, i estan allà, i sí.
Que, de fet, no sé, suposo que estaràs d'acord amb mi, allò que deien, bueno, Fernand Disco deia, Megamix és un milió de mezcles. Jo diria que és un collage.
Sí.
En pintura seria
un collage. Collage,
i tu agafes un estil d'aquí, un estil d'allà, i ara li poses aquí, i fas que allò lligui, realment.
I tu dius aquella cançó que, ostres, si la féssim més ràpida ens encaixaria més, perquè després amb l'altra que tenen uns sons que no sé quantos, clar, és un collage, ni més ni menys.
Bé, doncs ara sí, ara ja passem, perquè si no ens liem a parlar de música i no acabem mai. A veure, has fet anuncis per Flash FM,
per exemple,
per Flashback, però jo per la veu, jo sempre sento aquell anunci de Romacar patrocina aquest programa. I jo dic, aquest s'assembla molt a David, però no ho sé si ho és.
No, el que passa que jo treballo per lliure, jo sóc locutor i treballo per lliure, això què vol dir? Que vol dir que jo treballo pel qui em truca i em diu, escolta, em tinc això, no treballo només, per exemple, a Catalunya Ràdio, per dir alguna cosa, com conec gent que només treballen allà. I jo vaig amb el qui em crida i em demana i em sol·licita. A vegades això et permet treballar amb molta gent i a vegades, doncs, per èpoques diuen, bueno, doncs ara no tinc tanta feina i no, o ara ja tinc altra gent. Bueno, jo estic obert a des d'emissores, estudis, productores, el que sigui, quan més et mous, evidentment, el ser freelance et fa això, que t'has de moure dia a dia, t'has de moure. Però sí, vaig per lliure i després, doncs, allà on en vulguin, doncs allà està el David.
A banda és el que hem dit, no? Que el David, doncs, també els vídeos promocionals de Caribú o de Bach,
sí,
Caribú,
sí,
que es feien a la disco a Vic, els feia ell.
Sí,
la veu d'ell, d'aquests,
sí,
anuncis, eh?
A part que, ostres, ara, mira, va ser molt bo perquè aquest dia, no sé per què, vaig recuperar amb les xarxes socials, vaig recuperar uns vídeos, doncs, d'això, que estic parlant dels anys 2004-2005. Clar, estem al 2022 i penso, ostres, ha passat molt temps, possiblement no els faria així, no els faríem així, aquells vídeos. Dic, ostres! I clar, és que estem al 2022, és poca broma, no? Vull dir que és que el temps passa per tot i clar, ara segurament els faríem d'una altra manera, ni millors ni pitjors, d'una altra manera.
Jo recordava, per exemple, Regreso al Futuro, que el 2015 el pintaven com que els cotxes,
sí,
volaven.
Exacte, i de moment no volen els cotxes.
No, de fet encara ens estem debatint, sí, si elèctric o amb energia fòssils, no?
Sí.
Ai, senyor. Bueno, també fas audiobooks o fas...
Sí, ara és una... També, clar, el treballar de locutor, doncs, són molts ventalls, no només la publicitat, sinó vídeos corporatius, d'empresa, doblatge, i entre altres coses, ara aquí en aquest país sembla que hi ha un furor, que són els audiollibres.
Uh-huh.
L'audiollibre és senzillament un llibre que te'l llegeix una altra persona, un locutor en aquest cas. Doncs,
expliques un conte.
Exacte. I tu el graves, per exemple, l'últim llibre del Ken Follett. Algú te'l grava i tu el pots comprar i, a més de llegir-lo, l'escoltes. Això era una cosa que en aquest país no estava encara arrelada, només estava pensada per als cecs, a través de la ONCE,
uh-huh,
que evidentment la ONCE ha treballat molt amb aquest tema per als, sobretot llibres d'estudi o d'universitat per la gent que és invident, però ara sí que s'ha obert un ventall de, sobretot la novel·la, per tots els públics. I és una cosa que està molt bé, que la recomano, doncs, per exemple, doncs, a la gent gran que poden tenir problemes de visió, o no els hi agrada, no tenen aquell ritme de lectura com tenien quan en tenies 40 d'anys, per exemple, o és una bona manera per incitar els nens a que s'aficionin per la lectura, per exemple, perquè no, tal de la mateixa manera que escoltes al cotxe l'últim disc del Rolling Stone, doncs pots escoltar l'última novel·la de no sé qui.
I que pots sentir, pots llegir el llibre mentre el sents.
Per exemple.
Que també dius, ostres, sí, t'està perquè explicant el conte i tu l'estàs llegint.
Si tu dius, mira, aquest llibre m'agradaria llegir-lo més ràpid o no sé, doncs si el segueixes escoltat, doncs clar, aniràs molt més ràpid, a més de tardar, jo què sé, depèn de les hores que hi dediquis, doncs clar, aniràs molt més ràpid.
I de doblatge, a banda dels vídeos de Caribú, has fet alguna sèrie, alguna pel·lícula, alguna cosa?
Estem treballant amb diferents estudis de Barcelona, que es fa molt doblatge, clar, som molta gent que ja ens hi dediquem, i bueno, també el que surt, clar, et criden i diuen, escolta, la setmana que ve tenim una pel·lícula i hi ha uns personatges que hauries de fer. Doncs vas, els graves i vinga, i així.
Abans, doncs, havies coincidit, abans de la pandèmia, amb el Jaume Mallofré.
Sí.
Amb el Cèl·lula de Bola de Drac. Atenció,
per exemple,
atenció,
exacte.
Poca broma. Estem parlant d'una persona que no el facis enfadar, eh? Perquè t'absorbeix i s'acaba,
sí,
tot.
I s'acaba tot. Per exemple, amb ell hem treballat molt junts, encara treballem.
El Jaume Comas també.
El Jaume Comas, sí, i tant.
El trinxant de les Tortugues Ninja, els que ens esteu sentint i dieu, ostres,
i
les Tortugues Ninja dels 90, eh? Per això no,
sí,
les d'ara,
no les d'ara.
No ara el Jaume Comas ja fa altres coses, eh? També havia sortit a la Riera,
i tant,
que va ser de les últimes vegades que el vaig veure, i realment, doncs, ostres, i a banda amb mi germana, no?
Sí, i tant, amb la teva germana hem coincidit moltíssim i hem fet moltes,
doncs,
coses.
Està molt món del doblatge i li està anant força.
Sí, molt bé, molt bé. A més, hem coincidit moltíssim amb la teva germana, i ara perquè la pandèmia també ha fet que les coses es facin d'una altra manera, i ara es comença a reactivar la feina i tal, i però es fan d'una altra manera.
Sí.
Abans es treballava d'una manera, la pandèmia ens ha ensenyat o ens ha obligat a aprendre a treballar d'una altra manera, mm-hmm, i ara tot és diferent. No, ni millor ni pitjor, és diferent. Aquella, la feina col·lectiva ha passat a ser més individual, saps? I després costa trobar-te amb gent, però bueno, no, tot i així, molt bé, molt bé.
Molt bé, com la pandèmia, sabem que no tenim un bon record. Jo diria que ningú.
No, ningú el tindrà.
I que tots tenim ganes, doncs, de disfrutar, que de fet ja comences
ja
a intuir.
Ja comencem,
doncs,
es nota, sí.
Es comença a notar, ja, a més coincideix que ja està arribant l'estiu. I I, sí, ara, i això, per exemple, es comença a notar en festivals i tot això.
Ja ho vas veient, jo compro també moltes revistes especialitzades de música i vas veient la programació de festivals d'estiu que, per sort, és espectacular i torna a tenir aquella salut de fa 3 i 4 anys enrere, no? Vull dir que, no, molt bé, molt bé.
Molt bé, David, doncs moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer doncs, rebre't els estudis d'Ona Codinenca i especialment el disco tour de DJ Charlie.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tu i a tot el teu equip i a Ona Codinenca, esclar.
Molt bé, doncs vinga, va, seguim amb el programa o del que quedi d'ell. Vinga, va, bona nit.
Adéu, adéu.
I després de l'entrevista més potent de la Catalunya interior, viatgem amb el DeLorean cap a l'any 2000 per sentir un dels grans artistes que van passar per la discoteca Caribú. Estic parlant ni més ni menys que de Precioso featuring Marvin i el seu Back to Life. Programa que tenim a la festa, Disco Tour, amb DJ Charlie. Passem de l'any 2000 amb aquest gran tema de Precioso featuring Marvin cap al 2001 per sentir el tema d'un dels reis, Gigi D'Agostino, en aquest cas amb Albertino, On The Trois. Super! On The Trois, tarari, com si com sa.
One, two, three, tarari, the place to be. Un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Tarari, tarara.
Seguim, seguim, aquesta vegada viatgem cap al 1999 per sentir un altre dels grans artistes que van passar per la discoteca Caribú. Estic parlant d'Eiffel 65 i el seu Move Your Body.
Everybody, move your body, come on, everybody, move your body, everybody, come on, everybody, move your body.
Com molt bé va dir David Espunya, Kate Ryan tampoc hi pot faltar. Desenchanté el 2002. Gran tema de Kate Ryan, sí senyor, i un dels artistes dels 90 que també va passar per Caribú va ser Paco Pil, i com sempre va cantar el seu Johnny Tecnoska. Vinga, que amb aquesta ja ens acomiadem!
Escucha bien la historia que te voy a contar, la historia de un colega que es un loco terminal.
Amb aquest gran tema ens acomiadem fins la setmana que ve, aparquem el DeLorean. Molt bon cap de setmana a tothom. Cuideu-vos i que vagi bé. Vinga, som-hi!
Encuentro muy bien.
Mi nieta Johnny duerme, su mujer me pone a 100. ¡Ah!